Estàs escoltant un podcast de Ràdio Terra, la veu dels països catalans. Pots escoltar-nos a través del nostre web a radioterra.cat i a la ràdio.cat, o també descarregar-te la nostra aplicació que trobaràs a l'App Store i Play Store. Segueix-nos al twitter.com/radioterra i a facebook.com/laradio.cat. Tema del dia.
La Generalitat convoca el referèndum unilateral pel proper diumenge 1 d'octubre amb la pregunta: voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?
Aquest matí, el president Carles Puigdemont, acompanyat del govern i dels diputats i diputades independentistes del Parlament, ha convocat oficialment el referèndum en una declaració realitzada al pati dels tarongers del Palau de la Generalitat a Barcelona. D'aquesta manera, el govern tanca la possibilitat de pactar el referèndum amb l'Estat.
Avui tothom sap quin és el problema real, perquè ho ha sentit de llavis del mateix president del govern espanyol. No quiero. Amb un no quiero és millor no anar a l'altar. I no és una negació individual, és la de tot un sistema polític i segurament també social, mediàtic i econòmic, que 40 anys després del retorn del president Tarradellas de l'exili francès ha estat incapaç de demostrar cap voluntat de participar de la solució a un problema que és real i profund.
Les reaccions a aquest anunci no s'han fet esperar. Un dels primers a pronunciar-s'hi ha estat Joan Coscubiela, portaveu del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, que considera que la declaració d'avui ha estat un acte publicitari sense cap tipus d'efecte.
En tot cas, volem començar deixant ben clar que per nosaltres, avui, una vegada més, hem assistit a una escenificació política sense cap contingut efectiu. Avui no s'ha aprovat la convocatòria del referèndum que tots esperem i que necessitem. Avui la notícia no és que s'anunci una data i una pregunta que ja se sabia, sinó que la notícia és que tot continua en la més absoluta foscor, especialment el que és el full de ruta del govern català.
Però al cap d'una estona, el secretari general de Podem, Albano Dante Fachín, que també forma part d'aquesta coalició, sortia a la palestra per marcar la diferència.
Bé, nosaltres ara mateix, com deia, hem obert un procés participatiu on la nostra militància està analitzant els diferents escenaris que es puguin donar. És veritat que després de l'anunci del govern de la Generalitat hi ha nous elements, però esperem a mitjans de la setmana que ve que tindrem aquests primers resultats, però insisteixo, independentment de la crida o no crida, el punt de partida és que Podem Catalunya no pot girar l'esquena a un clam majoritari, i això és un punt de partida que com a direcció hem defensat i defensem. Entenem que Podem Catalunya no pot girar l'esquena a un procés que, independentment del govern que el convoqui, és un procés que està al carrer i que la gent vol expressar-se. I això nosaltres ho entenem en claretat i és una tragèdia que un govern d'un estat com l'estat espanyol sigui incapaç de donar resposta, insisteixo, no només a Catalunya, a la realitat de tot l'estat.
També ha arribat la resposta de l'Estat, però no ha estat de mans del president Rajoy ni de la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, sinó d'un dirigent de segona línia, com Méndez de Vigo, per restar importància en l'anunci d'avui. Un cop més, la resposta de l'Estat ha estat:
la segunda, yo soy, como usted ha dicho muy bien, el portavoz del gobierno, pero no soy pitonizo. Lo que sé, lo que le puedo decir es lo que no va a pasar. Lo que va a pasar, no lo sé. Lo que no va a pasar es que no se va a celebrar un referéndum ilegal que va contra la Constitución. Lo hemos dicho muchas veces e insisto en lo que he dicho anteriormente. Creo que el presidente Puigdemont debe aceptar la invitación, venir al Congreso de los Diputados, hablar con los representantes de la soberanía nacional.
També s'ha pronunciat al respecte, i en la mateixa línia que el poder executiu espanyol, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza.
Lo que ocurre es que nosotros tampoco nos pronunciamos sobre propósitos, declaraciones, manifestaciones. Si llegado el momento los hechos aconsejan que la fiscalía actúe, pues con toda energía y en defensa de la legalidad, en ese momento nos pronunciaremos. Evidentemente ya le digo que con meras opiniones que se viertan por ahí o deseos no es suficiente, tiene que haver algo que pot ser valorat.
Des de la resta dels països catalans també s'ha pronunciat el govern valencià, el qual ha rebutjat la via unilateral i reclama diàleg amb dues parts.
Nosaltres la posició que tenim en esta qüestió és la de sempre, la que ha defensat també el president de la Generalitat, i és la defensa del diàleg i de les relacions institucionals lleials, perquè esta vía de permanent de desencontre, pues ni és bona per a Catalunya ni és bona per a Espanya, no? I per tant els dos governs que representen les dues sobiranies pues haurien de posar-se a parlar, no? Des de, bueno, pues des de la lleialtat i des de el respecte mutu. I això és el que este govern ha defensat sempre i anem a seguir defensant, i fins i tot el president moltes voltes ha oferit fins i tot a fer una espècie de mediació, d'afavorir aquest diàleg per a que es pugui donar.
Per la seva banda, el vicepresident balear, Vidal Barceló, no s'ha volgut posicionar al respecte, però igual que la seva homòloga valenciana, també ha reclamat diàleg i ha afegit que el govern illenc té tot el respecte per la decisió que pugui prendre el govern català. Per últim, Assemblea Nacional Catalana i Òmnium han celebrat l'anunci del president i han convocat un acte per aquest diumenge a les 12 del migdia a Barcelona per mostrar el suport social a la convocatòria del referèndum unilateral, en què l'exentrenador del Barça, Josep Guardiola, serà l'encarregat de llegir el manifest amb l'objectiu que sigui un acte de transcendència internacional.
Ara analitzem el referèndum de Catalunya, el referèndum que avui ja té data i pregunta. Ho fem amb Eulàlia Reguant, diputada per la CUP, Crida Constituent, al Parlament de Catalunya.
La CUP porta setmana reclamant data i pregunta per al referèndum i sembla que avui finalment, bueno, sembla no, avui finalment tenim data i tenim pregunta. Podem donar per mort el processisme?
Amb la data i la pregunta seques, no. Sí, jo crec que era necessària la data i la pregunta, però no per això exclusivament s'ha de donar per mort el processisme. Jo crec que queden més coses a garantir perquè puguem dir que el processisme s'ha mort.
Com afronteu des de la CUP el referèndum? Esquerra i PDeCAT ja han començat fa setmanes la campanya. Comenceu vosaltres avui, oi?
Comencem la campanya, sí, amb aquest lema de sí, viure vol dir prendre partit. I l'afrontem amb... Jo crec que sobretot ha de ser aquesta campanya, és nosaltres tenim clar que la resposta és sí, però que sobretot ha de ser un debat també entre el sí i el no, i hem de començar a posar eines perquè l'endemà del referèndum comenci a clara el procés constituent, no? Llavors, aquest és, o sigui, el nostre horitzó en aquesta campanya, que en el fons serà una campanya atípica, no? Les campanyes electorals duren dues setmanes i aquesta del referèndum durarà tres mesos o quatre, doncs amb arguments, però sobretot també posant les bases perquè en el debat constituent hi hagi una manera d'entendre el país, la institució que creem, d'una manera molt concreta.
Precisament parlàvem, s'ha dit molt, que una de les qüestions és la participació que hi pot haver al referèndum, és a dir, que no sigui un segon 9-N i que no hi anem a votar, no vagin a votar només els del sí. Tot i així, aquest sí, no tenim clar que sigui una majoria suficient com per guanyar el referèndum. Des de la CUP, com creieu que s'ha d'encarar la campanya del sí per aconseguir aquesta majoria social?
Nosaltres, quan plantegem la campanya amb aquesta idea de, no, hi ha una part del viure vol dir prendre partit, per tant es tracta de que la gent s'impliqui i es mulli, té a veure també amb... ara mateix tenim un estat immobilista, demofòbic, que no garanteix... I ja hem vist, no? 40 anys de suportar la democràcia com ha funcionat, i el referèndum i el sí és una oportunitat. És evident que no tenim totes les respostes ni totes les certeses de què passarà amb el sí, però el que tenim clar és que el sí i la construcció de la república és una oportunitat per fer i construir les coses absolutament diferents de com es va fer amb el règim del 78. I, per tant, per nosaltres, generar aquest discurs, implicar sobretot aquella gent indecisa o aquella gent que potser no s'acaba de creure el referèndum però que pot votar que sí, doncs que vegi l'opció del sí com l'oportunitat de construir a partir del procés constituent també una república democràtica justa que realment treballi per... No, per tothom i sobretot per les classes populars.
Precisament aquest dematí, un cop més, Podem s'ha desmarcat de l'espai dels comuns i han decidit donar suport al referèndum. Com valoreu aquest posicionament de Podem i aquesta separació de l'espai dels comuns?
Per nosaltres, la reacció de Podem és lògica, la normal i la natural d'un projecte d'esquerres i que diu defensar la democràcia i sobretot defensar la democràcia participativa, la democràcia des de baix. Per tant, per nosaltres, aquesta hauria de ser la lògica de tots aquests espais polítics. Nosaltres ens preocupa i ens inquieta que l'espai dels comuns de Catalunya sí que es pot, amb un Joan Coscubiela com a portaveu al Parlament de Catalunya, es quedi en aquesta esquerra immobilista que en el fons no deixa de fer el búnquer del règim perquè acaba defensant el mateix, per més que utilitzi diferents paraules que el PSOE, el Partit Popular, i per tant altres, que la gent dels comuns, fins i tot la pròpia executiva dels comuns, més d'hora que tard s'ha d'adonar que aquell projecte més radicalment democràtic que pot fer variar la conjuntura a la resta de l'Estat és apostar per un referèndum a Catalunya. Per més que sigui votant que no, però que hi hagi un referèndum a Catalunya és el que mourà la resta de l'Estat, que per si sol que no l'Estat no es mourà.
I creieu que el govern espanyol permetrà la realització d'aquest referèndum? I si és que no, com la classe política catalana pot complir amb el mandat democràtic de les eleccions del 27-S?
Sí, jo crec que el govern espanyol ja ha dit que no l'accepta i que no existirà un referèndum, no, o que no existirà el referèndum. Fins ara ha anat llançant amenaces, proclames, intents d'inhabilitacions, però en un any i mig no n'hi ha hagut cap. És evident que en els propers 3 mesos passaran més coses, però aquí sobretot hi ha dos elements que per nosaltres són claus. Una és la determinació del propi govern, i per això és necessària també que hi hagi una esquerra independentista i anticapitalista que tingui clar que cal apretar, forçar, treballar, empènyer el govern perquè no defalleixin la determinació, però que sobretot també és clau la mobilització popular, que l'única manera de garantir el referèndum, més enllà de que el govern o les institucions posin la veïna, és que existeixi mobilització, que la gent defensi el referèndum i, per tant, arribi a l'1 d'octubre a votar i a forçar que es voti. Per nosaltres és inimaginable un altre escenari, en el sentit que creiem que l'únic que podem fer ara, aquestes alçades, és forçar que el govern per un costat posi les urnes i posi un mínim de garanties, entenent que les garanties en una situació normal serien unes i que estem en una situació, no sé si excepcional, però és evident que demofòbica o davant d'algú que en posarà tots els impediments possibles, però que llavors passa també perquè hi hagi una mobilització constant, que és cert que l'últim any i mig no ha existit en aquesta lògica de delegació a les institucions, que per nosaltres és un error, no? Que també el canvi de defensa del referèndum passa per la gent.
Posem-nos en el pitjor dels casos. No hi ha referèndum. Què fem?
Jo crec que el no hi ha referèndum té diferents elements. O sigui, per mi una cosa és no hi ha referèndum perquè l'1 d'octubre en certs espais la Policia Nacional va regirar urnes. Aquest seria un escenari. Aquest escenari és evident que les garanties no hi poden ser i no hi són perquè l'Estat ha impedit que hi hagi les garanties necessàries. I aquí podríem arribar a valorar, que cal valorar-ho més i treballar-ho més, una possible declaració unilateral, però podria ser una via. Però hem arribat fins al dia 1 d'octubre posant tots els elements sobre la taula com a govern, com a societat i com a Parlament perquè existeixi el referèndum, aquesta és una. Però si no hi ha referèndum perquè en algun moment d'aquests 3 mesos que queden el govern o el Parlament mateix es fa enrere per por o perquè entén que l'Estat no ho permet i amb això ja en tenim prou sense arribar fins al final en aquesta lògica que nosaltres entenem d'autotutela de drets i que, per tant, qui ens ha de garantir els drets ens els nega i som nosaltres qui ens els defensem. Si en aquest període que es tira enrere, vol dir que la legislatura i que el mandat del 27 de setembre algú va dir que aquesta legislatura s'ha d'acabar.
Has escoltat un podcast de Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans.